estem parlant de la Superliga, un projecte que ha marcat l'actualitat de tota la setmana. Ahir ja explicàvem que aquesta iniciativa agonitzava després del pas enrere de la majoria dels equips implicats. Tot i això, Florentino Pérez, el president del Madrid i principal precursor d'aquesta competició, encara no tira la tovallola. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En declaracions a la cadena SER, Florentino ha dit que la Superliga està en stand-by, que han rebut amenaces i insults sense precedents, diu, i que no és cert que la majoria dels equips s'hagin retirat, perquè per fer-ho s'ha de pagar una penalització que no ho han pagat.
La UEFA tira en bala, especialment al Real Madrid, que ha anat al davant, i també a la Juventus, a qui el president Alexander Seferin tenia com a club amic. Diu que hauran de demanar tornar després d'aquest desafiament. El Real Madrid, en boca del seu president Florentino Pérez, diu a la cadena SER que esperava que els convoquessin a negociar i no ha estat així.
Empieza una agresividad que yo, oiga, llevo 20 años en esto, el fútbol, no lo he visto en mi vida. Nunca lo he visto, ¿no? Unas amenazas, unos insultos, una cosa como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos matado el fútbol.
Mentrestant, el nou president de l'Associació de Clubs, Karl-Heinz Rummenigge, el director general del Bayern Múnich, s'ha ofert de mitjancer. I és que molts professionals del futbol són crítics també amb la FIFA i la UEFA. Ahir, Ronald Koeman, tècnic del Barça, i Diego Simeone, tècnic de l'Atlètic, demanaven canvis. També ho fa Andrea Pirlo, tècnic de la Juventus, en declaracions a Sky Sports.
La UEFA organitza tornejos i tot ho recapta directament. Però només reserva una mínima part als equips que participen en competicions internacionals. Ens esprimeix com a llimones.
Però ja es vislumbren noves batalles. Aquest matí els aficionats del Manchester United s'han manifestat a l'entrenament de l'equip. Han reclamat que, si volen que la gent torni als estadis, el futbol ha de tornar a horaris adients i no als que dicten les televisions.
Doncs Florentino Pérez, que s'ha erigit en el líder d'aquests equips, però també hi és el Barça, que fins ara, a banda del comunicat que va fer públic en el moment en què es va conèixer el naixement d'aquesta Superliga, no n'havia parlat. Però fa una estona ha parlat el president Joan Laporta a les instal·lacions del Tennis Barcelona. Anem cap allà. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Què ha dit Joan Laporta?
Doncs Joan Laporta té els micròfons de TV3. Com tu has dit, encara no havia donat la seva versió sobre el projecte de la Superliga. Manté una posició prudent, però la considera una competició absolutament necessària. Sentim un fragment d'aquesta entrevista als micròfons de TV3.
És una posició de prudència, de... Entenem que és una necessitat i, per altra banda, també, doncs, òbviament, tenim com ha de ser, l'última paraula la tindran els nostres socis. Però, en qualsevol cas, és absolutament necessari que els clubs grans, d'alguna manera, doncs, ja que contribuïm principalment a l'aportació de recursos, doncs, en el repartiment tinguem, doncs, la capacitat de dir la nostra. També, doncs, si això va acompanyat d'una competició atractiva esportivament, basada en els mèrits esportius, crec que també és important. Evidentment, som defensors del manteniment de les lligues estatals i, per altra banda, també estem oberts a un diàleg amb UEFA sempre. Jo crec que això, doncs, ha estat sempre una premissa. El que volem tots plegats és millorar el futbol i que, bé, tornem a tenir els recursos necessaris perquè això sigui un gran espectacle, perquè si els clubs grans no disposem d'aquests recursos, doncs el futbol surt perjudicat també, no? Per tant, jo crec que hi haurà concòrdia institucional i amb la voluntat d'anar, doncs, avançant amb aquestes qüestions que us he dit.
I quan pot haver-hi la decisió definitiva al respecte? És a dir...
Bueno, això... De moment, doncs, mira, hi ha hagut una sèrie de pressions que han fet que alguns clubs, doncs, retiressin o s'ho estiguessin, ho valoressin d'una altra manera, però el fet pel qual, doncs, hi ha hagut aquesta proposta segueix existint, i és que fan falta més recursos, perquè nosaltres fem unes inversions molt importants, també paguem uns salaris molt importants, i si volem que el futbol sigui un espectacle i que, evidentment, sigui un espectacle que sigui com a conseqüència dels mèrits esportius, aquí, doncs, qui vulgui, doncs, que es mantingui aquest nivell de qualitat, doncs han de tenir en consideració això que estem plantejant, no?
Doncs és el posicionament de Joan Laporta, president del Barça. No l'havíem escoltat des que el Barça va fer aquell comunicat posant-se al costat dels clubs de la Superliga. No l'abandonen, però diu que manté els canals oberts de diàleg amb la UEFA, que el futur ha d'anar cap aquí, però veurem com evoluciona tot plegat. A tot això, el Barça avui té partit. Partit important contra el Getafe, al Camp Nou, perquè, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Entre Copa, Superliga i tot plegat...
Torna la pilota.
He perdut una mica... que tu això ho agraeixes. Però és veritat que he perdut una mica el focus de la Lliga i ara mateix el Barça està molt per darrere del Madrid i de l'Atlètic. És veritat que perquè té dos partits menys que el Madrid, però això vol dir que no va la badà, que calen els tres punts.
No, és que ara ja som a l'esprint final i s'han de guanyar el màxim de partits possibles per pressionar els rivals. La classificació torna a ser enganyosa com a l'inici de temporada, perquè hi ha partits aquí amb decalatge. El Barça el que ha de tenir clar és que si guanya aquest partit i el de dijous que ve al Granada, ara mateix estaria ja per davant del Madrid, només hauria d'atacar l'Atlètic de Madrid i té pendent aquest partit al Camp Nou, per tant té tot obert.
Getafe és un equip que històricament és incòmode, sí, per la manera de jugar, no està en el seu millor moment, de fet durant la temporada ha tingut problemes Bordalas al seu entrenador, però quin Getafe trobarem al Camp Nou?
Home, un Getafe una mica tocat respecte a la seva personalitat habitual, és com si hagués perdut confiança, és un equip que encara no s'ha salvat i per tant necessita punts, que té una segona línia d'atac molt interessant, Alanyà, Cucurella, Kubo fins i tot, podria ser també un dels tres, tot i que a vegades a Bordalàs tots tres no li agrada barrejar-los, i que ha perdut una mica d'aquella consistència defensiva o intensitat defensiva que tenia. Però compte, perquè fa tres dies va empatar contra el Madrid a Getafe i és un equip que necessita esgarrapar punts.
A la llista de convocats no hi és Dembélé, tenia molèsties, Braithwaite tampoc, preveus moltes sorpreses a l'11 o no?
Jo crec que repetirà l'11 de la Copa. Què fa? 5 dies? Jo crec que hi ha hagut temps per descansar i que el més lògic és que hi hagi línia de continuïtat. El Barça no té gaires partits, és a dir, no té la Champions pel mig, ha deixat ja la Copa, només queda la Lliga, com dius tu, som en un sprint final i tinc la sensació que Koeman tocarà molt poc l'11. Potser algun matís, Sergi Roberto pot entrar en algun moment perquè va agafant ritme de competició, però la resta dels titulars són els que són i Messi i Dembélé és baixa.
Doncs Barça-Getafe al Camp Nou a partir de les 10, com sempre, des d'una hora abans a la TDT amb el Ricard, el Bernat i companyia.
Avui tard. Adéu.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Seran les 3 de la tarda. Hem passat ja pel tenis Barcelona per sentir a Joan Laporta, però tornem-hi per tal de parlar ací de tenis. Sergi, s'ha quedat sense representació catalana al torneig perquè Albert Ramos ha quedat eliminat, això sí, en un partit molt emocionant, un molt bon partit de tenis.
Ha estat una llàstima, Òscar, perquè Albert Ramos ha fet un bon partit, ha anat de menys a més. El primer set l'ha perdut 6-4, però el segon l'ha guanyat el tiebreak 7-6, amb un Ramos que ha anat guanyant confiança i guanyant joc a mesura que avançava el partit, ha posat contra les cordes i ha tret a polleguera fins i tot en molts moments el rus Rublev, però al final en els punts decisius s'ha imposat el talent i el joc del rus d'Andrei Rublev, que ha acabat guanyant el tercer set per 6-4, pot marxar amb el cap ben alt Albert Ramos, que ha arribat fins als vuitens de final i que marxa amb bones sensacions de cara a pròxims tornejos.
Ara l'atenció se centra en, d'una banda, el partit de Tsitsipas i de l'altra el que jugarà Nadal contra Nishikori, que va ser la final de fa uns anys del Godó.
Sí, el 2016, sí. Tots dos han guanyat aquí el Godó, que passa que Nadal està molt per sobre de Nishikori. Bé, de fet, si mirem el cara a cara, 11 victòries per Nadal i només dues per Nishikori en els precedents d'aquest partit. I sí, Nadal buscarà el seu 12è títol aquí, Nishikori buscaria el tercer, ara mateix molt favorit el manacorí. I a la central s'està disputant el partit entre el grec Tsitsipas i l'australià Alex de Minaur. Ha guanyat el primer set Tsitsipas 7-5, però compte perquè domina 2-0 en el segon set l'australià. I qui ha quedat eliminat és el castellonenc Roberto Bautista, cinquè cap de sèrie del torneig, 11è jugador del rànquing de l'ATP, davant d'una de les grans promeses del tennis mundial, el jove italià Jannik Sinner, en dos sets. Per tant, Roberto Bautista cada dia abans d'hora, adeu al torneig.
Doncs així és com es presenta la jornada del torneig Comte de Godó. Mentrestant, en bàsquet, ni el Barça ni l'Uni Girona no van començar amb bon peu els seus reptes dels play-off de l'Eurolliga i semifinals de la Lliga de Bàsquet, respectivament. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Inicia amb derrotes que deixen els dos equips ara sense marge d'error.
Sí, amb una diferència, i és que en el cas del Barça, perdre ahir el primer partit doncs té una transcendència relativa, perquè encara té xarxa el Barça. Això sí, sap que haurà de guanyar Rússia un dels dos partits, si vol ser a la Final Four, perdó, o almenys tots dos partits per ser a la Final Four, si no, hi hauria un cinquè partit al Palau, però ahir va anar per darrere tota l'estona, com el dia del Madrid, i no va saber aturar a un jugador concretament que havia estat al Barça l'any passat, com és Kevin Pangos. Es va posar per davant faltant molt poca estona, però una altra vegada al tram final, en aquest cas no faltava un segon, sinó que en faltaven 10, Kevin Pangos va donar la victòria al Zenit i, per tant, va fer saltar la sorpresa.
Doncs aquesta situació delicada pel Barça de bàsquet no va badar, necessita recuperar i a més haurà de guanyar una partida a la pista del Zenit de Sant Petersburg, també per l'Uni Girona, situació també de derrota, aquesta potser no tan sorpresa o sí?
No tan sorpresa, perquè el València sí que era... Bé, ja l'havia guanyat dues vegades durant la temporada, però aquesta és molt més perillosa, perquè aquí l'Uni Girona no és que hagi de guanyar el proper partit, és que l'ha de guanyar per més diferència el qual va perdre ahir. És a dir, estem parlant que ha de tornar a remuntar. El Barça li cal, no li cal, simplement en té prou guanyant d'un punt el proper partit. L'Uni Girona ho té més complicat a pista contrària i, a més, en públic.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat. I tornem un moment a l'esport en directe, perquè l'Atlètic Barceloneta juga des de les dues amb el Jadran, un nou partit de la Lliga de Campions de Waterpolo dins la bombolla de Budapest. Quin és el resultat ara mateix? Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda, doncs de 3 guanya l'Atlètic Barceloneta, 12-9, ja som a l'últim parcial d'aquest partit. Una victòria els donaria 24 punts, a l'espera, això sí, del resultat que 4:45 tindrà el Ferencváros Dinamo de Tbilisi. Si guanyen els hongaresos, acabaran primers, el Barceloneta acabaria segon. Per tant, tot per resoldre en aquesta darrera jornada ja i última de la fase de grups de la Champions.
Catalunya migdia.